La Comissió Dona i Empresa de PIMEC organitza el primer Congrés Internacional de Dona i Empresa.
Dona, Empresa i Economia. Sí, serà els propers dia 20 i 21 de novembre. Congrés Internacional de Dona i Empresa. És un congrés que es pretén tractar diferents temes que fan referència a l'apoderament de la dona, amb un dels objectius principals que marca el Pacte Mundial de Nacions Unides, que és precisament aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes dins de tota l'ODS, o sigui, tots els objectius de del desenvolupament social i sostenible, el número 5 ho marca, aquesta igualtat i aquest apoderament. Es parlarà també de la bretxa salarial, que realment és una lacra que tenim important i que estem totes lluitant per veure si cada vegada es pot rebaixar més. Es parlarà també d'internacionalització, la importància de la internacionalització de les xarxes de dones. Aquest també és un tema important perquè necessitem saber què es fa a altres països i actuar conjuntament, no actuar soles, sinó totes amb xarxa i amb red. I es parlarà també de la innovació. La innovació és molt important perquè és el valor que es dona a tots els projectes, a les empreses doncs, que poses en marxa, no? Tant a valor de les persones que ho fan com de les coses, dels serveis que dones, del que vens. És important tota aquesta innovació i aquesta diferenciació que marca cada un amb el seu producte o servei. D'alguna manera, el valor afegit que tindrà aquest congrés, pretenem que sigui un congrés de treball, perquè la idea és que les conclusions que es treguin d'aquest congrés puguin servir després doncs, per presentar-ho tant a nivell de patronals, de sindicats, de polítics, perquè realment siguin unes mesures que es puguin doncs, reclamar com a mesures de canvi. Llavors, a part de les taules que hi hauran de presentació que vindran doncs, dones de tot arreu del món, cada una expertes a parlar doncs, del seu tema. Després es crearan unes taules, com unes taules de treball, en què cada taula es parlarà d'un tema determinat, però les persones que participen en una taula amb un tema després podran anar a una altra taula i participar d'un altre tema, amb la qual tothom podrà participar amb els quatre temes que es debatran en aquest congrés. Això pensem que enriquirà molt, perquè no serà només doncs, l'opinió de les persones convidades, que sí que és interessant perquè són persones expertes i coneixedores dels temes, però que també ens aportarà que totes les participants podran donar la seva opinió i les seves propostes, que això és el que també es vol aconseguir d'aquest congrés, no? Que es treguin unes conclusions i unes propostes i que realment puguin servir doncs, per aportar molt més doncs, tota aquesta diguem-ne lluita reivindicativa de tots aquests temes que encara avui en dia doncs, estan pendents. No?
Dos d'aquests temes que es podran parlar a les taules rodones, un és la bretxa salarial, que ens podries explicar.
Sí.
Què és la bretxa salarial?
Mira, la bretxa salarial és la diferència que hi ha de sou per un mateix lloc de treball i per una mateixa feina. Hi ha una diferència de sou entre els homes i les dones. Això que és una cosa que sembla tan normal i tan senzilla que hauria de ser doncs, que qualsevol persona per la mateixa feina, amb la mateixa preparació, amb la mateixa situació, guanyés el mateix, doncs no es dona així. A Catalunya tenim una bretxa salarial, segons els informes del 2015, els últims que tenim, del 23,9%. Això per què es dona? Es dona perquè normalment les dones sempre desenvolupen les feines menys qualificades en les empreses, per tradició, doncs perquè agafen jornades reduïdes, perquè a vegades no estan igual formades, per una sèrie de circumstàncies. Llavors, en aquests llocs de treball, aquestes categories professionals que són sempre, d'alguna manera, ocupades per dones, s'infravaloren. O sigui, per exemple, no sé, diré un exemple, amb hostaleria, doncs les dones, les cambreres de pisos, que majoritàriament són dones, doncs guanyen menys, a la millor doncs, que el valet, que és el treballador que també treballa als pisos, igual que elles. No? Vull dir que a vegades no és només la mateixa categoria professional. Hi ha com si diguéssim aquest engany de que és o aquesta, vull dir, aquesta vel que tapa que realment doncs, fas la mateixa feina però estàs cobrant menys. No? Aleshores, quan ja augmentem més la categoria professional, això ja es va, doncs, d'alguna manera, es va reduint, no? Però llavors ens trobem amb una altra cosa, que és que amb el sostre de vidre, quan vas pujant, les dones no arriben als càrrecs de direcció de les empreses, no? Llavors, què passa? Que també, doncs, ocupen uns llocs de treball en què també sempre guanyen menys. Vull dir, tècnics i a nivell, doncs, de comercials i tal, poder guanyaran el mateix, però quan ja passen amb una estructura superior, doncs llavors ja es torna a donar aquest tipus de bretxa, no? Bueno, és un problema que existeix a tot arreu del món, eh? Tampoc no estem parlant només de que sigui Catalunya o Espanya, vull dir, si ho mireu, vull dir, hi ha dades a tot el món, que a tot el món hi ha aquesta bretxa salarial, i és un problema que Nacions Unides ho ha treballat molt, ha intentat que es resolvés, però no ens en acabem de sortir. Els sindicats també estan ara, per exemple, fa poc hi havia un article, no sé si era el Periódico La Vanguardia, d'un sindicat que posava que a partir d'ara les dones europees treballaran gratuïtament fins a final d'any, perquè clar, amb aquesta diferència salarial, pues, bueno, feien aquest comparatiu, no? Vull dir, que és un tema que es dona a nivell internacional, vull dir, malauradament és un tema important i doncs, com deia abans, cal mirar de solucionar, i s'està fent el possible perquè això, doncs, no sigui així.
Un altre dels temes, per exemple, que es tractarà serà l'apoderament.
Sí.
Important.
L'apoderament és molt important. Nosaltres estem fent, això ja ho vaig explicar en altres ocasions, programes d'apoderament a dones. Això ve de la paraula empowerment anglesa, aquí en català és apoderament, i vol dir donar-li totes les eines necessàries, en aquest cas, quan parlem d'apoderament de dones, perquè doncs, puguin desenvolupar la seva feina, la seva professió, el que elles vulguin fer, no? Normalment ens trobem que dones, sobretot dones amb risc de gran vulnerabilitat, es troben que el no tenir aquest poder, aquesta confiança en elles mateixes, els hi fa que no puguin desenvolupar, doncs, els seus objectius. Aquest apoderament els hi fa guanyar aquesta confiança. Vull dir, l'apoderament és això, és doncs, fer creure que realment el que tu fas doncs, és important per la societat i és important per tu mateixa i que llavors siguis capaç de tirar-ho endavant. Aleshores, l'apoderament es pot donar doncs, a nivell individual, a nivell d'àmbit social, a nivell de cultura, a nivell d'economia. Nosaltres treballem molt amb el tema de l'empoderament econòmic, perquè pensem que l'empoderament econòmic vol dir que estàs donant a la dona la possibilitat de que es pugui guanyar la vida, de que pugui guanyar diners, eh? Vull dir que pugui tenir una feina i una feina retributiva, perquè feina la dona en té i n'ha tingut sempre, vull dir, sempre ha treballat la dona i està demostrat amb estadístiques i amb estudis que s'han fet que la dona dedica moltes més hores a la feina de casa que l'home, encara que treballi també igual que l'home, no? Llavors, aquesta independència econòmica que demanem per les dones i que s'aconsegueix a partir d'aquest empoderament fa que siguin més lliures, que puguin decidir sobre situacions com volen que sigui la seva vida i decidir canviar de situacions doncs, que no els agradin, sigui situacions de violència de gènere. Pensem que aquest mes, el dia 25, se celebra el Dia Internacional de la Violència de Gènere contra les Dones i se celebra a tot el món i realment és important que amb això s'incideixi molt. Però bueno, evites aquestes situacions amb una independència econòmica, o sigui, dones doncs, que viuen amb famílies monoparentals o dones doncs, per la situació estan a l'atur, que sí, vull dir, clar, llavors el tenir aquests diners, aquesta independència econòmica, fa que siguin més lliures i que puguin triar la seva manera de viure. I això ens trobem, doncs, en el tema personal és importantíssim, perquè el tema personal, si una cosa que ens trobem també moltes vegades amb dones que tenem, és que tenen l'autoestima molt baixa. O sigui, que realment són dones molt capaces, a la millor inclús dones amb estudis, dones que tenen una experiència, que saben fer un ofici i tal, però que per les determinades circumstàncies estan amb l'autoestima molt baixa. Què passa? Que llavors doncs, no són capaces de desenvolupar realment el que serien capaces de poder fer, no? Aleshores, és importantíssim el tema. Bueno, de fet, aquest any a l'Assemblea Nacional que es fa internacional de Nacions Unides, el mes de març, el tema és totes les línies de totes les polítiques des de l'administració i des dels diferents governs de cara a apoderar dones i nenes, perquè és fonamental que tinguin aquest apoderament.
Un altre tema important són les xarxes.
Sí, a veure, és molt important les xarxes de dones a nivell mundial, ja sigui a nivell doncs, nacional, però també a nivell mundial. Per què són importants les xarxes? Perquè si hem de treballar sola o treballar amb un grup reduït del teu espai i tal, o del teu territori, doncs no arribes a poder compartir. Primer, no saps el que s'està fent a altres països, no saps si estan més avançats, si han aconseguit més drets, de quina manera els han aconseguit, quines polítiques s'han aplicat, com ho han reivindicat, quines accions han fet, quines activitats. En canvi, si tens relació, per tant, a xarxes, doncs coneixes com altres països que estan més avançats que els nostres doncs han pogut doncs, tirar-ho, bueno, aconseguir doncs, aquestes reivindicacions que realment a la millor nosaltres estem una miqueta més enrere, no? Vull dir, el fet de pertànyer a xarxes fa que tota la problemàtica que puguis tenir unim forces i, a més, cada una aporta la seva, cada associació aporta la seva i això fa que, d'alguna manera, tinguis més força a l'hora de plantejar-ho, perquè no és el mateix una política a nivell europeu que una política a nivell espanyol que una política a nivell de Catalunya o del teu municipi. Sempre té molt més força com més països o dones de països o associacions de països doncs s'uneixen per aconseguir doncs, aquests objectius. El tema de les xarxes també ajuda molt doncs, a ajudar-se mútuament, a intercanviar experiències, a fer col·laboracions. Per exemple, hi ha xarxes doncs, de dones mentores que han fet unes col·laboracions molt bones, perquè a la millor doncs, tu pots ser mentora d'una dona doncs, d'un altre país i de l'altre país pots ser mentora teva i t'aporta doncs, una sèrie d'informació doncs, que a la millor doncs, tu no la tens pel lloc on estàs, no? Per tant, jo et diria que tothom intentés estar en xarxes i que també, a partir d'aquí, és important també pertànyer a associacions. Ara estem fent des del Consell Nacional de Dones de Catalunya, al qual la nostra associació hi pertany i, de fet, estem com a responsables del grup de treball de Dona i Economia. Estem intentant aconseguir trobar totes les associacions de dones, empresaris i directives de Catalunya perquè doncs, s'integrin en aquest grup de treball, no? Perquè, vull dir, d'alguna manera és important doncs, conèixer què s'està fent també en el territori, que no tot quedi doncs, a Barcelona o a les ciutats grans, sinó que doncs, puguis arribar a Terres de l'Ebre, a Lleida, a Tarragona o al Maresme, com estem ara nosaltres, no? Vull dir que no tot sigui centrat a Barcelona, sinó que s'arribi tot arreu. Llavors jo recomanaria que les dones dels diferents municipis mirin quines associacions hi han de dones i s'integressin a associacions, perquè tot és molt més fàcil d'aconseguir si ho fas doncs, solidàriament i en grup i en equip. Vull dir, l'equip fa que realment tot funcioni millor, tant a nivell de recerca, de saber què és el que està passant a les empreses, el que està passant a les cases, el que està passant amb els autònoms, i llavors tot això ho reculls i si això uneixes i fas un programa conjunt doncs pots aconseguir molt més. I pensem que ara és un moment bo doncs, que inclús a nivell doncs, de Catalunya totes les associacions estiguin en contacte, es relacionin i puguin realment doncs, fer front a tots aquests temes importants que ens preocupen molt. Vull dir que anem des de les xarxes d'aquí, que podríem dir més locals, fins doncs, a les xarxes internacionals. I ja no parlo, per exemple, d'aquest congrés que hem parlat. Vull dir, en molts congressos que s'estan fent en molts països, és molt interessant en aquests congressos perquè t'aporta molt, perquè a vegades és dir, mira, doncs si aquestes dones els hi ha passat això i han tingut aquesta experiència en el seu país, perquè nosaltres no ho podem també poder fer el mateix al nostre, no? Vull dir, llavors és important tots aquests referents, donar visibilitat i tenir tots aquests referents. I també bueno, les taules que hi ha de discussió i de debat doncs, que hi ha en aquestes jornades i congressos també doncs, aporten moltíssim i ajuden molt, no? Vull dir, és el món de la informació que necessitem. I que realment ara tenim, vull dir, ara no és un problema la comunicació, al contrari, tenim moltes eines, però a vegades també a les xarxes socials s'envien moltes coses barrejades, llavors també cal una mica tenir-ho més estructurat i per això és important doncs, totes aquestes associacions de dones.
Una unió que també treu moltes pors arrelades.
Pors arrelades, sí. La por és el gran enemic de la persona humana i de la dona. La dona és, sobretot amb el tema de la dona empresària, la dona autònoma, la dona professional, aquestes pors la limiten molt. La limiten molt perquè són unes pors que frenen. Jo parlaria més que de pors, poder de baixa autoestima. O sigui, encara que una dona estigui superben preparada, tingui estudis o no, o tingui una professió, o sàpiga un ofici, o conegui molt bé una cosa, sempre, per regla general, i he parlat amb moltes dones d'aquest tema, ella pensa que ho fa malament. Sempre, jo no sé per què, però sempre. Que no arriba, que això ho podria fer millor, que els altres tothom ho fan millor, que aquest no sé què, que el meu producte no es vendrà perquè no li falta alguna cosa, que aquest servei no sé què, sempre, sempre. Llavors, a vegades, doncs, per això fem aquestes trobades a nivell inclús de reunions petites, portant dones doncs, que realment són uns referents i donant visibilitat a directives i empresàries, perquè es vegi que no passa res, que tot ho podem fer. Mira, diuen que, per exemple, amb el de la bretxa salarial que dèiem abans, les americanes tenen una teoria que diuen que les dones cobren menys perquè no saben negociar el primer salari. I això, fixeu-vos, quan es va buscar feina, ara imagineu-vos un home i una dona, li pregunten, bueno, vostè l'anglès com el porta? La dona dirà, bueno, jo és que esclar, vaig passar un any vivint a fora, tinc el màster de no sé què, tinc el proficiency, tal, però clar, em falta una mica de parlar i tinc una mica d'inseguretat parlant i no acabo el vocabulari. Bueno, van dient tot lo dolent, no? Més que lo bo ho deixen com en segon pla. En canvi, en l'home, i us ho dic perquè això és una realitat, no m'ho estic inventant, en canvi l'home, doncs, ah, no, jo l'anglès perfecte, m'hi entenc molt bé, el domino i tal. I després, a l'hora de la veritat, el sap molt més bé la dona que l'home. Vull dir, i això és un exemple dels idiomes, però amb altres coses també. I després no saben negociar el primer salari. O sigui que, com que se senten que aquella feina que van aconseguir és com si els hi fessin un superfavor gran i que elles allà portaran un mínim, doncs, bueno, els diuen, mira, cobraràs tant, doncs, bueno, ja els hi sembla bé. Llavors, clar, parteixen d'un salari més baix. Els homes no, els homes exigeixen més. Això és un fet que ve de tradició, perquè la tradició de feina i la tradició de treballar per altri i tal, doncs, clar, la tenen molt més desenvolupada els homes que les dones. Les dones en el mercat laboral, doncs, bueno, vam començar després de la Segona Guerra Mundial, vull dir, a treballar així professionalment. Aleshores, clar, no hi tenim tanta pràctica, no? Vull dir, no estic dient que siguem unes tontes, és que realment no tenim tanta pràctica. Però llavors què passa? Que t'infravalores i és aquesta por, i que a la millor vaig a aquesta entrevista i no m'agafaran, doncs no, a mi el que em diuen, si em diuen que haig de cobrar això, cobro això, si haig de treballar tantes hores, i agafen el que sigui. O sigui, no saben, no se sap negociar. I parlo de totes, incloent-me a mi, incloent a totes, vull dir, no estic diferenciant. I això és amb molts perfils.
Aquí és on apareix l'apoderament on hi ha de posar remei.
Exacte. Aquí és on apareix l'apoderament. O sigui, tot va lligat, no? O sigui, a partir d'aquesta baixa autoestima, de pensar que ho fem tot malament, que no som capaces de fer això, que tal que qual, quan ens empoderen és quan diem, ostres, doncs mira, sí que som capaces. I llavors nosaltres mateixes ens ho demostrem. Això què fa? Ens fa treure les pors i ens fa que realment siguem capaces de tirar endavant. I llavors és l'evolució aquesta que és lenta, però que hem d'anar, no podem deixar de fer-ho, no?
Núria Vinyes, moltes gràcies per tota aquesta informació que segur que ens serà molt útil.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.